els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Llevat dins la pasta. En aquesta cinquena temporada dins del programa Sense Distància ens podreu trobar els dimecres una mica abans de 6:45 de la tarda o bé els dijous a la repetició una mica abans de 6:45 del matí. Per als qui ja ens seguiu i per als qui ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que interpel·la i que ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Podeu trobar els programes a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, al podcast del Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel oficial. Maria Guarch, bona tarda, ben tornada.
Bona tarda.
Bé, avui parlem de dones i també d'un projecte, d'una experiència, millor dit, Dones de Negre. Què ens expliques per presentar la protagonista d'avui?
Ahir va ser el 76è aniversari de l'assassinat de Mahatma Gandhi el 1948. El mateix any que Israel va declarar la independència i que Palestina va patir la Nakba, el desastre. També va ser el dia escolar de la no violència i la pau. Precisament en aquest context de demanda de pau, demà dijous 1 de febrer, s'inicia una vaga de fam per Palestina per part de tres veteranes activistes per la pau a l'edifici de Migrastudium. Una de les vaguistes forma part de l'equip de producció de la secció. Avui al nostre espai obrim les portes a Vicky Moreno Campón, mestra jubilada que durant uns anys va ser la responsable del sindicat USTEC, de la Secretaria de la Dona i a la Secretaria de Moviments Socials. Treballa per la no violència i la pau. Com a feminista
militarista.
Exactament, perdó.
Tranquil·la.
Ha fet estades a països en conflicte, sobretot aquells on hi ha experiència de dones de negre. Vicky ens explicarà aquestes experiències de sororitat i allò que avui representa el seu col·lectiu Dones per Dones, que compta amb més de 30 anys de vida militant en l'antimilitarisme, en el feminisme i en l'acompanyament de dones bosnianes, txetxenes, colombianes, palestines i un llarg etcètera. Dones per Dones ha rebut diversos premis i reconeixements. També podem compartir amb ella i les seves companyes de Feministes contra les Guerres uns dijous molt especials, les vigílies per la pau i la no violència a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
La saludem ja, Vicky Moreno Campón. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda i moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostè. Bé, com i per què va sorgir Dones per Dones?
Doncs Dones per Dones va sorgir justament en el moment que s'iniciava la Guerra dels Balcans i quan van tenir notícia de les milers i milers de dones que havien estat violades. En aquell moment va ser un trasbalsament tremendo per totes les dones i des de Cala Dona, el moviment feminista, i el nostre grup va sorgir en aquell moment, tot i que algunes venien ja procedien d'altres associacions, d'altres grups, del moviment de solidaritat, de moviments per la pau, etc. I en aquell moment vam pensar que s'havia de fer alguna cosa, sobretot doncs, sortir al carrer per denunciar que les violacions eren, es consideressin un crim de guerra. No va ser fins bastant més tard, que ja havia acabat la Guerra dels Balcans, que en la resolució de l'ONU del 1325 es va reconèixer, efectivament, que les violacions eren, van ser considerades un crim de guerra. I després el que vam intentar és intentar conèixer les dones tant de Bòsnia com de Croàcia com de Sèrbia, que eren els tres, diguéssim, zones en conflicte, convidar-les a que vinguessin i expliquessin les seves accions, què és el que estaven fent, com podien donar suport, i va ser aquí l'inici. I després la nostra línia de treball, diguéssim, després de moltes reflexions i de debats, doncs vam seguir això, buscant referents i buscant quines accions podien fer per treballar i la denúncia dels conflictes armats sobre els cossos de les dones, que són sobre els seus cossos, els nostres cossos, els que reben la major part de violència. No? Nosaltres diem les guerres, a més de terrible que significa per la població civil, per les dones és un plus afegit a aquesta violència. Llavors, a partir d'aquí, hem buscat relacions amb altres llocs on hi ha un conflicte armat o guerres per donar suport a les dones i establir relacions i estrenyar-les a tot el que puguem, no? Bàsicament.
Uh-huh. I quins són els vostres objectius actualment?
Bueno, el primer de tot seria, ja, per molt que es consideri una utopia, desmilitaritzar la societat, no? Desmilitaritzar que s'acabin les guerres, perquè és un absurd, i sobretot trencar una mica la lògica aquesta de que les guerres són inevitables. Nosaltres el que intentem és no demostrar, perquè, però sí argumentar, que les guerres són evitables, estan produïdes per un capitalisme militarista depredador que el que fa és vendre-les com a mercaderia. Acabar amb la carrera armamentística, aquesta és una denúncia que venim fent també des de molts anys també, per exemple, denunciant-la quan fem la, bueno, difonent el que és l'objecció fiscal a les despeses militars, justament perquè aquests recursos que es gasten a les maleïdes guerres es gastin en necessitats socials, que en tenim moltes, no? Aquests serien els principals objectius. L'altre, jo diria que també, sobretot, el més important també, és difondre les accions i les veus de les dones, que elles són les veritables protagonistes de les situacions que estan vivint. I ara, últimament, sobretot, el que estem intentant és fer molta pedagogia del tema de les violències de les guerres i tot el que significa per la població civil qui les rep, no? I estem en contacte, doncs, amb dones ucraïneses, russes, bueno, en fi, totes les situacions
les més
actuals, per dir-ho d'alguna manera, no? Que de moment està enfocat, no? Però hi ha moltíssimes, per desgràcia.
I tant. Es pot ser, podem dir, feminista, antimilitarista en tot el que està passant?
Sí, perquè el feminisme, l'antimilitarisme conté tots els valors del feminisme, és a dir, els valors de la solidaritat, la reciprocitat, el col·laborar, el dialogar, tot això ja comporta el feminisme, i per tant l'antimilitarisme està dintre del que seria tot el moviment feminista. Jo no concebo que pugui ser, jo no seria antimilitarista si no fos feminista, i a l'inversa, no? Crec. Malgrat que encara queda, com deia abans, jo penso que bastanta pedagogia a fer, fins i tot dintre del moviment feminista, no? M'imagino que perquè les guerres es veuen que estan allà i que a nosaltres no ens afecten, tot i que sí que ens afecten.
Estem parlant de feminisme i de pau amb Vicky Moreno Campón, del col·lectiu Dones per Dones. Maria.
Per què des de Dones per Dones dieu que la guerra és el màxim exponent de les violències masclistes?
Perquè, com deia abans, i tal com nosaltres hem reflexionat, hem discutit en diferents altres grups, justament amb dones que ho han rebut, que han passat per aquestes zones de conflicte o de guerra, representen, les guerres són el màxim exponent de les violències. Continua havent aquesta imatge de que bueno, són els valors militaristes, són els valors de la masculinitat hegemònica per excel·lència, no? On es continua glorificant el paper de l'heroi, mentre que el paper de les persones que tenen altra opció, altra alternativa a les guerres, com pot ser, pues, la insubmissió, l'objecció de consciència, la deserció, etc., això no té cap valor. I a més, si aquestes expressions, aquesta manera de dir que les guerres són evitables i que no tenen sentit, com que moltes vegades venen de veus de dones, encara se'ls té menys en compte, i bueno, és com una cosa naïf, no? Una cosa utòpica, una cosa de quatre boges que estan por ahí dient això, no? I per tant jo penso que, i a més el que deia abans, són els cossos de les dones el que reben màxim d'aquestes violències, en forma de violacions, en forma de segrestos, xantatges, matrimonis forçats, etc. I una de les coses que a vegades no es té massa en compte és què passa quan la guerra s'acaba. Suposadament quan s'acaba, perquè després hi ha tot un període de postguerra que és duríssim també. Moltes vegades aquestes dones que han estat víctimes d'aquestes situacions no han tingut recursos, no se'ls han donat recursos per poder iniciar tot un procés de sanació, no únicament de sanació a nivell físic, que també, sinó també a nivell emocional.
Doncs déu-n'hi-do, la perversió de la guerra segur que fa encara més perverses les situacions de violència que malauradament existeixen també en temps de pau, entre cometes, contra les dones. Llum Pellicer, francès, escrivia a la publicació Eina que en tots els conflictes armats del món es demostra que els cossos de les dones, ho ha dit vostè, Vicky Moreno, s'utilitzen com a arma de guerra contra l'enemic. Quines conseqüències té això? Aquests crims queden impunes?
Jo estava pensant ara, recordant justament el que us deia abans al començament, de les violacions de les dones, bàsicament de Bòsnia, i el que va costar, primer perquè s'ha de tenir en compte que quan una dona pateix una violació necessita tot un procés, més en la situació que elles van patir, ja va ser la situació, unes violacions sistemàtiques que formaven part de tot un sistema estructural de violència planificada en aquell moment. En aquell moment era el president el senyor Milosevic, i quan tot això va passar i es van arribar a uns acords de Dayton, uns acords de pau, les dones encara, moltes d'elles, no podien expressar el que els havia passat. Fins que no passa tot això, i a més, per tant, es pot denunciar, i per tant això va a judici, passa tota una sèrie de temps, no? Vull dir que és un període bastant llarg. I triga moltíssim, perquè a més exigeixen moltes proves, diguéssim, per poder arribar a denunciar els que són els veritables directes que han produït aquesta violència. En aquest cas va trigar molts anys que el Milosevic pogués portar a judici, no? Uh-huh. I aquesta és una de les denúncies també que s'ha de fer, no? Que s'investigui curosament quins són els criminals de guerra perquè puguin ser jutjats en un tribunal internacional.
Uh-huh. I quin és el paper que juguen les dones en els processos de negociació de la pau?
Lamentablement, poc. Pinten poc perquè no, el que deia abans una mica, no se les considera suficientment protagonistes o capacitades per estar en una taula de negociacions. I, per tant, la majoria de les taules de negociacions, almenys que jo recordi, han estat formades per senyors. En els processos de pau, quan es va arribar als acords de pau de Dayton, les dones mateixes, les dones de negre d'aquests països, havien demanat ser protagonistes, formar part d'aquestes taules de negociacions, per això que deien dels valors feministes, del diàleg, d'escoltar l'altre, de no considerar el seu enemic, sinó els veïns, sinó amb els que es poden parlar, no? I al no ser-hi en les taules de negociació, aquests processos jo crec que queden una mica esbiaixats, i d'aquí que potser el període de pau que després s'ha de construir en acabar les guerres a vegades queda bastant coix.
Uh-huh. Vicky Moreno, quines activitats i accions s'estan fent darrerament des de Dones per Dones?
La companya abans ja ha comentat lo de les vigílies que fem els dijous. Hem estat fins a l'estiu passat fent cada dijous de cada setmana de cada mes una vigília silenciosa a la plaça Sant Jaume, sí, de mitja hora. I al final de l'estiu, el pes de desgasta, no?, també.
Oh,
i llavors van decidir que ho faríem el primer dijous de cada mes. Per tant, demà és la vigília de 7 a 7 i mitja a la plaça Sant Jaume. I van optar a fer aquest tipus d'acció perquè hereves com són de dones de negre, que les dones de negre de Belgrat van ser les que van iniciar aquestes accions en silenci, i com elles deien, per el silenci per nosaltres demostrar que no li donem cap importància a les paraules de les guerres. I allà estem plantades no únicament contra la guerra Rússia-Ucraïna, que va ser l'inici d'aquesta vigília, sinó contra la solidaritat amb les dones de Rojava, amb les dones de Palestina, evidentment, amb les dones afganeses, que és un altre conflicte del tot invisibilitzat, i amb les dones estan patint una veritable presó des de fa anys i últimament una altra vegada amb el retorn dels talibans, etc etc. Sí.
Uh-huh. I ja per acabar, són necessàries les aliances feministes?
Per suposat. Perquè tant amb les companyes d'aquí, de Catalunya, de l'Estat espanyol, com d'altres països que he anomenat, perquè hem de sumar aquestes accions, perquè enfortir les xarxes de relació són importantíssimes, perquè elles puguin saber que aquí, a l'altra banda, on no hi ha conflicte armat, hi ha dones que estan amb elles, que els estem donant suport, que no les deixem soles. Quan acabem les vigílies a Sant Jaume, una de les últimes crits que fem, quan trenquem el silenci, és, a banda de la part de la solidaritat, és Gaza no està sola. Ha sigut també un clam que ha sigut ja gairebé internacionalitzat, però una mica recull tota aquesta idea nostra d'estranyar la xarxa de solidaritat amb totes les dones del món.
Un plaer, ens quedem amb ganes de parlar més amb Vicky Moreno Campón del col·lectiu Dones per Dones. Podrà ser en una altra ocasió, si Déu vol. Que vagi molt bé, enhorabona per aquesta feina de justícia i de pau que promoveu. Fins una propera ocasió.
Moltes gràcies.
Des del Llevat dins la pasta creiem que té valor mirar també la saviesa de l'Església expressada en textos dels quals hem seleccionat avui un fragment del número 496, precisament del compendi de doctrina social de l'Església. Diu això.
També el món actual té necessitat de testimoniatge de profetes no armats, tot i que siguin objecte d'escarni en totes les èpoques. Aquells que per la salvaguarda dels drets de l'home renuncien a l'acció violenta i cruenta i recorren a mitjans de defensa que són a l'abast dels més febles. Reten testimoniatge de la caritat evangèlica, sempre que això es faci sense perjudici dels drets i els deures dels altres homes i de les societats. Testimonien legítimament la gravetat dels riscos físics i morals dels recurs a la violència i que causa ruïnes i morts.
I us recomanem com a recursos la revista Eina, número 517. Podeu trobar en el web de l'USTEC, sindicat.net, i també als webs caladona.org o vagadefamperpalestina.cat. I acabem molt breument amb dos apunts d'agenda. Aquest dissabte 3 de febrer, trobada de sindicalistes i activistes en l'Església amb un cinefòrum amb la pel·lícula Sorry We Missed You, de Ken Loach, i el debat, la situació del món del treball d'avui. I del 3 a l'11 de febrer, segones jornades de l'Església de Barcelona per la interacció entre cultures inspirades en el tema del Papa Francès, lliures d'escollir si migrar o quedar-se. Gràcies, Maria. Fins la propera.
Fins la propera.
I fins aquí el llevat dins la pasta.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.